Aquest any el bon temps ha arribat molt tard, però ara sí que ve de gust aparcar les jaquetes a l'armari i començar a lluir els peus. Andrea Vilallonga, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, bon dia, no ho sé ja.
Andrea Vilallonga és consultora d'imatge i comunicació i fundadora d'Atelier School. És autora del llibre Mira-te, publicat per l'editorial Aguilar. La trobareu a Twitter, @AndreaVilallong, a Instagram i a Facebook, @AndreaVilallonga, i al seu web, andreavilallonga.com.
És molt activa a xarxes i, a més, clar, acaba de presentar un llibre mirall. No sé si hi ha gent que el fa servir com a mirall, però si mireu a les nostres xarxes, @popupcatradio, a Twitter, a Instagram, a Facebook, i hem penjat en algunes d'elles aquest llibre, mirall, amb la fotografia, ara ho està fent la Sílvia Creus, amb la fotografia on ens mirallem. Escolta, Andrea, què està de moda? Quina és la tendència?
Pues la tendència és tornar una mica a les arrels i utilitzar el que ja sabíem i sobretot l'autenticitat. Jo crec que això és la base de tot.
És una de les coses que dius en aquest llibre Mira-te, que també va amb hashtag, eh?
Sí.
Estàs molt activa a Instagram Stories, veig, et vaig seguint.
Sí.
Tu què li diries a algú que es mira al mirall i no s'agrada?
Que deixi de mirar aquelles parts del seu cos que no li agraden, que canvi la perspectiva de la mirada i que pugi cap a on sí que li agrada. Que al fons, segur que hi ha més coses que sí que no, ja veuràs.
Aquest llibre, més que de moda, és una mica d'autoajuda, no? Per sentir-se saber un mateix, no?
És acceptació de la imatge transmesa i sobretot com mantenir una coherència entre el que crec que sóc i el que veuen els demés. Llavors sí.
Clar, i quin paper pot jugar la moda a l'hora de reforçar la nostra autoestima?
En aquest cas, la moda és una eina més que ens permet, quan ens mirem, sentir-nos autèntics i sentir-nos millor amb el nostre cos, evidentment.
Jo fa dies que ho dic, mirem els aparadors i diem això, l'espart està inundant les xarxes,
sí.
Però l'espart també està inundant els aparadors, no?
Mm.
Ja fa temps que és moda, ara ho és més, però també, per exemple, el color groc. És un dels colors tendència d'aquest estiu, pot ser això?
Sí, el groc i el violeta, el lila, que també són dos colors que es porten bé, que es porten molt. A veure, està molt bé que sigui a l'estiu perquè el groc en general ens queda fatal, en quant a l'hivern sobretot. Llavors a l'estiu que estem més morenets...
Ho dic perquè ara anar groc a vegades, segons què, pot ferir sensibilitats, no?
Ara hem d'anar amb cuidado, però jo crec que, ostres, llibertat d'expressió sempre.
Però sí que passa, no? Que tu vas veient gent que va groga i no passa res, vull dir, és perquè està moda el groc.
Sí, sí, està clar, però sí que tu penses, jo tinc coses grogues, dic, on vaig? Què faré? Saps? Per no crear... Però no, al final
home,
és igual.
Home, tu, per exemple, que has estat en l'última edició d'Operación Triunfo,
bueno, hi va haver una polèmica.
Aitana, no?
Sí, pobra. És que
va anar, no? Li van preguntar que per què anava groga en una entrevista.
Una presentació i em va ser absolutament ridícul. A veure, ara si ja no podem portar els colors que volem, ja acaba... Apaga i vámonos.
Escolta, mira, ja que avui volem parlar de les espardenyes i de... Bé, jo dic l'espart, però que és molt pro, dir l'espart, perquè no és ben bé així. Avui tenim especialistes que ens explicaran amb detall. A tu què et diu quan veus una persona que porta una espardenya espart, aquest tipus de calçat?
El primer de tot, comoditat. I això crec que és bàsic. I després una cosa que m'agrada molt és que l'espart que es considera com una sabata més casual, ara mateix t'ho pots posar per treballar amb un look més formal i també podem anar bé i còmodes, que no cal anar amb talons o amb sabates manoletines.
Les possibilitats, de fet, són infinites. N'hi ha de cunya, n'hi ha tancades, obertes... De fet, hi ha un hashtag espadrilles que té més de 700.000 publicacions només a Instagram.
Quina passada!
Sí, vull dir que realment... Els que ens estan esperant aquí, dues persones que ara et presentaré i comentarem amb elles aquest fenomen. Fem 2 minuts de publicitat i coneixerem dues empreses que dissenyen i fabriquen espardenyes. Una d'històrica, en funcionament des del 1940, i una altra que ha apostat per reinventar aquest calçat clàssic, eh? Perquè les espardenyes i l'espart envaeixen les xarxes.
And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Ets el pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio, un clàssic del pop de la filla gran de Frank Sinatra, la Nancy Sinatra. Aquesta cançó que parla de botes per caminar és tot un referent per artistes com Madonna. També és molt possible que el nom de l'artista i la seva cabellera rossa i llarga fos la font d'inspiració per la creació l'any 1968 de la mítica nina Nancy, de famosa, que aquest any celebra el seu 50è aniversari. These Boots Are Made for Walking, una cançó del 66 que la posem a la nostra llista del disc de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio no portem botes, portem espardenyes. Som i estem parlant amb Andrea Vilallonga, ella és consultora d'imatge i comunicació, i ara us presentem el Joan Carles. Què tal? Com estàs, Joan Carles?
Molt bé, bon dia.
Carles Tassies és propietari del negoci d'espardenyes La Manual al Pargatera, del carrer Avinyó número 7 de Barcelona. Els trobareu a Twitter, @lamanual, a Facebook i a Instagram, @lamanualalpargatera, i al seu web, lamanual.net.
Bé, tenim moltes preguntes a fer-te. Ja havíem començat, ja, mentre estàvem sentint la publicitat, aquí hi havia allò bullia, no? Tota l'estona estem dient espart, espart, i tu has d'anar fent mala cara. Que no és espart, això?
A veure...
Vine d'aquí a aclarir, i aquesta és la bomba del tema. Notícia.
L'espart és una herba, una herba que pot fer mig metre, una mica més, molt dura, molt dura. Jo n'he plegat amb les mans i et deixa les mans fetes caldo. I que es feia servir per fer espardenyes antigament, precisament perquè era molt dura i aguantava. Ara bé, jo he portat unes espardenyes d'espart. Encara trobes algú que fa alguna espardenya d'espart, doncs, al Delta, a l'Albufera, a Múrcia... I jo n'he portat un estiu sencer i t'asseguro que hagués pogut caminar sobre vidres trencats després, perquè jo et deixo...
Et va quedar allà a la sola.
Unes durícies,
sí?
Impressionants.
O sigui, això que he dit jo, que són còmodes...
No, això vol dir que les que ara nosaltres diem d'espart no són d'espart.
No, no són d'espart.
De què són?
Després de l'espart es van fer de cànem, la majoria, que el cànem és comodíssim, i això era el que es feien les espardenyes. Fins que van haver-hi problemes amb el cànem, tot el tema cànnabis i això ha esdevingut problemàtic, i es va anar substituint pel jute, que el jute ve tot de Bangladesh, la Índia i la Xina.
I quin és una planta també, no?
És una planta també que es cultiva. Jo vaig estar l'últim monzó, vaig anar precisament a fer un reportatge sobre la collita del jute. És impressionant perquè es cultiva tot a... com a mínim mig metre d'aigua per sobre, d'entre mig metre i un metre, i treballen allà. És impressionant veure la feina que fan, fotuts fins a la cintura d'aigua, per tallar-lo, per treure la fibra, per fer-la podrir, per netejar-la, tot això fins a la cintura d'aigua.
I des d'allà serveixen per tot el món?
Sí, d'allà se serveix per tot el món, perquè és l'únic lloc on...
O sigui, per exemple, aquí a Catalunya o a Espanya no n'hi ha.
És que la gent digui, està tot fet aquí, tot... No, producte 100% d'aquí, això no pot ser, perquè el jute ve d'allà. O
sigui, allà, això què vol dir? Sempre... Aquestes espardenyes de vetes que he portat jo, aquestes, sí, les típiques negres, blanques de, no sé, d'Areu i Pubilla...
Sí.
Aquestes, això també és jute.
És un taverner, sí. Sí, això és jute, sí. Jute, i aquestes, a més, és jute i cosit amb pita. El que està cosit així és pita, el que en diu sisal, en castellà.
Bé, no sé si això que hem dit... Vale, això està clar, no? Per això t'hem portat aquí, perquè tu domines des de l'origen, clar, amb una botiga de fa molt de temps, que esteu sobrevivint com podeu en un barri com el Gòtic de Barcelona, no? On les,
sí,
botigues històriques van tancant,
podem,
no?
Sí, on van tancant i bueno... Es ven com que ens ajuden i ens salven, i després, no ho sé jo si arribarem al següent any, no? Cada any és...
Però, perdona, aquí que hi ha tant de turisme a Barcelona, ara deuen estar buscant aquesta espardenya catalana, no?
Sí, però, curiosament, aquest any que està tan de moda i tal, nosaltres estem tenint menys venda.
Sí?
Sí, perquè han obert com 10 botigues al voltant nostre, com una mena de xarxa, i quan els clients van arribant, inclús hi ha algunes d'aquestes botigues que els diuen que sí, que és el mateix, pregunta si som nosaltres, i els hi han dit que sí.
Però què vols dir, que la moda de l'espardenya ha fet que n'hi hagin al teu voltant...
Del mateix sector?
Com les avellanes. Sabeu el que va passar al Camp de Tarragona amb les avellanes? Que van dir que tothom, planteu avellanes, que és el futur, les avellanes. I després no sabien què fer amb les avellanes. Doncs amb les espardenyes sembla que hagi passat una cosa similar. O sigui, hi ha una superpoblació de botigues d'espardenyes allà que nosaltres no sé si la podrem sobreviure.
Des de quan existeixen les espardenyes?
Les espardenyes existeixen des de potser faci 10.000 anys o més. Hi ha gent que està dient, he vist articles i d'això, que hi ha gent que diu, que de cada lloc, no, aquí va ser on van començar les espardenyes, a Catalunya Nord, o al País Basc, o a La Rioja, o hi ha gent que diu, no, aquí va ser on van... Això, qualsevol que digui això, està mentint per activa o per passiva, perquè no es pot saber. No es pot saber. I inclús en l'ABC va sortir fa uns mesos, va sortir un article que deia les albergates vienen de Catalunya o alguna cosa així. Una cosa d'aquelles que dic un article que no l'entenia jo, com es pot dir una cosa així, un titular que no... I llavors deien que venien d'Egipte. Tampoc es pot saber.
Clar, no es pot saber. Escolta, el que sí que ens ha trucat una oient, que no ha deixat el nom, per dir-nos que s'Espartà és un illot d'Eivissa, diu que s'hi pot anar un o dos cops l'any a collir l'espart, però diu que has de demanar permís primer. Això pot ser?
Sí. Hi ha llocs que sí, evidentment, perquè n'hi ha una quantitat, són zones que estan protegides per alguna cosa, i llavors tot el que agafis d'allà té d'estar amb permís.
Vosaltres estem parlant d'un negoci de fa moltíssims anys, però en canvi heu vist que el vostre futur havia de ser a les xarxes, perquè esteu també molt a les xarxes, molt a Instagram, amb aquesta roba, la Manual. Com ha anat aquest pas?
A veure, ja fa un temps que estem mirant de fer aquest pas. El que passa és que nosaltres, degut al nostre nom, tampoc no ens podíem permetre el luxe de fer-ho a la Babalaia. Ara estem fent, ja pensem tindre la webstore dintre d'un mes, com a molt, en marxa, que és lamanual.com, no lamanual.net, que heu dit abans.
Punt com.
Una mica diferència. I llavors estem ara, per això hem esperat ara per fer una mica més de força i estem amb força amb el tema aquest. Perquè, evidentment, s'hi ha de ser. Vull dir, no és...
L'espardenya ha envaït les xarxes i Instagram, sobretot, no? Això som conscients.
No ho hem fet més abans també per manca de tema. Vull dir, som una empresa petita que, bueno, que moltes vegades l'urgent no et deixa ocupar-te de lo important i per tant hem anat aplaçant una mica això. Jo mateix soc fotògraf i tinc reportatges sobre aquest tema fets sense acabar, vull dir que no tinc temps de...
Material tens, o sigui, ara s'ha de posar a ordenar.
És impressionant.
Home, Andrea, les xarxes tampoc és tan fàcil, fer-ho bé, els continguts.
A veure, fer-ho bé és molt difícil, fer-ho malament és molt fàcil, copies a qualsevol persona. Llavors, mantenir la identitat i l'autenticitat del que és la vostra marca, això és el més important, trigui el temps que trigui.
Sí, abans has dit l'originalitat i l'autenticitat, i per nosaltres és molt important que la gent sàpiga distingir això.
Exacte.
Nosaltres a la web, per exemple, una de les coses que farem a la web store és aprofitar per fer tot de projectes que a la botiga queden diluïts o que no es poden veure, com són el que nosaltres en diem espardenyes d'autor, les que porto avui, per exemple.
A veure, ensenyava-les, que no les veig. Aixeca el pe... Ah, mira, molt bé. Ah,
que xules. Val.
Són, a veure, com ho expliquem, això?
Són pintades, són...
Aquest model com es diu,
això és un
tècnicament?
Càmping.
Com? Digue-ho al micro.
És un càmping.
Un càmping, que és la...
Se'n diu càmping perquè era el que mateix que la barcelonesa, que anava amb cintes, però amb les cintes tretes i amb la sola feta a màquina es va aconseguir abaratir per fer una producció massiva amb la idea de vendre'ls-hi als francesos que anaven de càmping. Perquè era l'època aquella del Jacques Tati.
I ara veig que és un càmping, però personalitzat, sí. Pintat.
Encara hi ha gent que li diu un càmping francès, que no té res de francès ni de càmping en concret, no? Però era la idea d'aquest target de mercat i se li va quedar el nom de càmping per això.
Ah, mira, ens ha trucat en Marcelí. Avui estan molt actius els nostres oients, gràcies, per dir-nos que el Jorge Martínez Espar, diu, el pilot de motociclisme, tenia aquest sobrenom perquè a casa seva eren espartés. És veritat, això? Ah, jo pensava que era el cognom Espar. Molt bé, gràcies, si és així. I, escolta, tenim encara un altre exemple de persona que va a espardenyes. Clàudia, què tal?
Hola, bon dia.
Clàudia Pérez és dissenyadora industrial i cofundadora de l'empresa de sabates Neguissa, juntament amb l'arquitecte Pablo Izquierdo. Els trobareu a Instagram @neguissa_design, a Twitter i a Facebook @neguissadesign i al seu web neguissa.com.
Bé, anava a dir hola, Neguissa. Hola, Clàudia. Hi ha moltíssims exemples. És veritat, no?, que és un boom de l'Espardenya. Això sou conscients?
Sí, 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 som molt conscientes, sí.
Ells sou una empresa amb seu a Barcelona, a Sant Just d'Esvern.
A Sant Just d'Esvern,
sí. Especialitzada en calçat femení. Sí. I després de gairebé 8 anys ensenyant espardenyes i 3 fent sandàlies estrenades, acabeu de llançar al mercat també una línia per nens.
Sí.
L'Espardenya va ser el principi, per això? Vau començar amb l'Espardenya? Per què?
Nosotros empezamos hace 7-8 años lo que era el proyecto y hace 6 años que nos lanzamos, nos constituimos. El tema del calzado, somos diseñadores, yo soy diseñadora industrial para el arquitecto, pero el zapato al final reúne un poco tanto tema de arquitectura como diseño de producto. Está dentro del sector moda, pero tiene mucha complejidad a nivel de producción. Y todo este tema de la artesanía, de lo producido a mano, era algo que hace 7-8 años nos motivaba mucho. Entonces, bueno, nuestro objetivo era, yo nunca había calzado unas alpargatas antes, y el objetivo era diseñar una colección de alpargatas para nuevas generaciones que nunca, por el motivo que fuera, las hubiera calzado.
Tu les portes, les teves, les hem viralitzat a través de la xarxa. Diríem que és una actualització d'això de les devetes o no? En què ens heu inspirat?
Bueno, el modelo de vetas fue uno de los modelos iniciales. Lo que hicimos es un modelo clásico, que lo que hicimos hace 7 años fue un poco descontextualizarlo, buscar nuevos materiales y nuevos colores que lo hiciera más ponible para el día a día. Entonces es uno de los modelos icónicos por los que más nos reconocen, que es uno de nuestros primeros modelos, pero realmente nosotros estamos más especializados en alpargatas de piel. Este casi decimos que es el único que...
El que queda, però realment crida molt l'atenció i, a més, que potencieu molt les xarxes socials, no?, per al que arriba el vostre producte.
Sí, sí, es algo que desde el principio, bueno, también imagino tema generacional cuando ya empezamos desde que comenzamos.
Vosaltres on compreu els materials? Això que estava explicant, el jute, no?
Sí, claro, nosotros el yute directamente no lo compramos, el yute lo compra el fabricante de los pisos de yute, que los pisos de yute sí que se compran en España. Nosotros...
¿Qué vol dir això? A veure, que no ho hem entès bé. ¿Qué és los pisos de yute?
Bueno, a ver, el yute llega de fuera como...
¿Que es como una subasta, això, o no sé?
No, es, a ver, el piso de yute o la planta yute, como lo queramos llamar, está hecho con la fibra de yute trenzada. Entonces, en los talleres donde producen estos pisos, tienen unas trenzadoras, que son también máquinas muy antiguas, donde reciben el yute, trenzan esta fibra y con esta trenza de yute fabrican lo que es el piso a través de... Bueno,
clar, o sigui, ja la sola feta, no? Seria?
Sí, la sola feta. Sí.
Bé, del 18 al 24 de maig vau estar a Corea del Sud fent una pop-up store. Què és això?
Bueno, es que...
Els vostres dissenys triomfen a Àsia?
Pues sí, tenemos que decir que sí, desde hace un par de años comenzamos vendiendo en una tienda pequeñita en Seúl. Y allí se mueve mucho todo el tema de las redes sociales y de la venta online. Y en los últimos 2 años hemos crecido tanto que es nuestro mercado principal, Corea del Sur.
Vosaltres us han arribat comandes d'altres llocs, a Joan Carles?
Sí, nosaltres fa anys que servim a Japó, a Corea, a Mèxic, a Estats Units, a Alemanya. Vull dir, a botigues i això, a nivell particular, tenim potser també és el coreà el públic més gran. Abans era el japonès, després de Fukushima va baixar molt, va pujar molt el públic coreà, i ara està pujant també el públic xinès. Una vegada li vaig preguntar a una senyora, que vaig veure que parlava una mica de castellà, i li dic, com és que viene tanto coreano últimamente aquí? Diu, és que ustedes son muy importantes en Corea.
Sí o no?
Importantes, voldria dir coneguts, suposo, però va fer gràcia.
Escolta, ja fa molts dies que teníem aquesta ceba al cap, eh? Volíem parlar l'equip a pap d'això, de l'Espart, eh? Realment, les botigues estan plenes i també veiem que cada vegada la gent ho porta més, també per mudar, no només una espardenya còmoda, sinó... I també, a més, volíem convidar a l'Andrea Vilallonga perquè veiem que... No només veiem que miralls per les xarxes del seu mirater, amb aquest mètode que... A veure si el record recordo, a veure si vols ser.
A veure, va.
Bueno, tu te'l deus saber de memòria,
home,
no?
Home, sí.
El mètode, Mira-te, va, per acabar, perquè primer ens posarem les espardenyes i després pensarem en tu. Quin és el mètode Mira-te?
Mira-te és mejora tu imagen, renueva tu actitud i trabaja tu expressió. I això ho vaig inventar jo.
Molt bé, ets una inventora.
Ja veus.
Com tots aquí, que sou gent d'èxit. Moltíssimes gràcies per la visita.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies. Avui hem parlat del jute que envaeix les xarxes. Però, bueno, continuem dient espart, ho sento, perquè, clar, la gent sap més del que parlem. L'espardenya catalana i de fora, perquè també n'hi ha d'altres llocs.